migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'època de les colònies, arriba l'època dels casals d'estiu. Malauradament, l'època econòmica que estem, segurament... tenim aquí dos factors. Primer, venim d'una pandèmia, venim d'una època en la que durant 2-3 anys no s'han pogut fer ni casals ni colònies. Ara, a més, doncs tenim també una crisi econòmica. No tots els joves ho podran fer, sí que hi ha ajuda, sí que hi ha qüestions públiques, sí que hi ha... però, malauradament, sempre hi haurà algú que es quedarà sense. Però no parlarem d'això, parlarem de la importància d'aquestes colònies, de la importància d'aquests casals d'estiu, i jo, on està, per exemple, podríem, ja de pas podríem fins i tot ampliar-ho a activitats, no? Fins a on hem de programar les activitats dels nanos i fins a on no. Però bé, parlem de tot això amb el professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i membre del grup Liberi de Recerca d'Infància, Joventut i Comunitat, el senyor Pere Soler. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Pere. Bé, com és d'important que els infants facin colònies i casals d'estiu?
Home, jo diria que, la primera idea central que les famílies haurien de tenir present és que quan parlem d'activitats de lleure del tipus colònies, casals, campaments, rutes, tot el que seria aquest món del temps lliure organitzat o promogut des d'entitats amb una voluntat educadora, estem parlant de lleure educatiu. I aquest qualificatiu educatiu no és menor, perquè és el que determina que aquestes activitats també tinguin, com té l'escola amb un altre nivell, una intencionalitat clara pedagògica, educativa. I si ens fixem en els mesos de l'any, a l'estiu, 3 mesos de l'any són una quarta part del temps anual, diguem-ho així, no? La possibilitat o l'oportunitat de que aquest lleure sigui educatiu no és menor, perquè estem parlant d'una quarta part del temps de la vida dels infants, no? Per tant, jo diria que és molt important que es tingui present la qualitat i el benestar dels infants durant aquest temps de lleure, clar.
Quan parlem de lleure educatiu, clar, ho hem d'entendre d'una altra manera. No és l'educació habitual de les classes ordinàries de tota la resta de l'any.
Exacte. I aquesta, precisament, és la virtut que té aquest temps, que d'alguna manera complementa des d'una altra perspectiva, d'una altra estratègia, d'una altra metodologia, i fins i tot, si anem al fons de la qüestió, amb una alta intencionalitat, malgrat les dues són educadores, el temps escolar. El temps escolar és fonamentalment, no exclusivament, un temps dirigit, és un temps que ve determinat per un currículum establert, és un temps que centralitza la seva principal activitat, almenys encara avui, a dintre de les parets de l'escola i fonamentalment a l'aula, amb un grup determinat. És a dir, té uns condicionaments que determinen un tipus d'aprenentatge moltes vegades descontextualitzat i poc vivencial. No dic sempre, però dic majoritàriament. En canvi, el lleure és un temps habitualment volgut, desitjat, amb grups no determinats, on es barregen les edats, on no tens un professor majoritàriament que fa el teu aprenentatge o disciplinar amb les assignatures, on la major part de les activitats són a l'aire lliure i on no hi ha un currículum determinat, malgrat es treballen moltes de les competències bàsiques o transversals que avui articulen les necessitats, com a mínim, bàsiques de la nostra vida, no?
Clar, el problema és com fer arribar totes aquestes casals, colònies, totes aquestes activitats d'estiu d'aquesta època a tots els infants. Aquest possiblement és on està el punt, no? Que tots puguin gaudir d'una situació així.
I aquest és un dels reptes, jo diria, importants que té l'administració, i en aquest cas, malgrat tota l'administració en el seu conjunt té responsabilitat, jo crec que aquí hi ha un marge de maniobra molt important que haurien d'assumir les administracions municipals, els municipis, els ajuntaments. Els ajuntaments, malgrat no tenir l'obligació, diguem-ho així, d'organitzar aquest programa de vacances, de lleure públic, diguem-ho, en termes d'universalitat, i destinat a tots els infants i joves del seu municipi, malgrat no té l'obligació, és una de les característiques que determina aquells municipis que han fet un pas ferm cap a un model de ciutat educadora, compromesa, equitativa, d'atenció i benestar a l'infant i la joventut, i els que per diferents raons no han pogut o no han sabut fer-ho, no? Nosaltres, en el grup de recerca que abans hem esmentat, hem acabat de publicar una guia que porta per títol Els casals d'estiu, una oportunitat 360, guia per a la implementació municipal, que la trobareu disponible i descarregable a la xarxa, per tant, es pot baixar tot el llibret amb tot el contingut, i el que fem és justament una crida als ajuntaments a veure com poden assumir el repte d'articular un programa de vacances on l'equitat en el lleure educatiu sigui un dels reptes principals, juntament amb la qualitat, la governança i el treball en xarxa. Vol dir el treball no que sigui una responsabilitat de l'Ajuntament organitzar i fer tota l'oferta, però sí de liderar-la i de convidar a entrar en aquesta oferta a totes les entitats, associacions, iniciatives que sovint ja existeixen als municipis, però que moltes vegades munten entitats només per als seus socis a uns preus inassequibles per moltes famílies, i d'altres que per potser qüestions culturals o qüestions de diversitat diferent no arriben a tenir la informació i el coneixement i, com deies abans, la percepció de la importància que té també un lleure educatiu de qualitat, no?
Aquest és el clar. I segurament, un cop més, arribem a les polítiques municipals, que són capdals per moltes coses, entre altres aquestes, no? Possiblement és la primera administració amb la que ens topem, la més propera a tots els ciutadans, els ajuntaments. Fins a on hem de carregar els nanos amb activitats extraescolars, de lleure i de més? Quin seria el límit?
Home, esclar, no hi ha un límit establert, i jo diria que el sentit comú és el que ha de predominar aquí. Per descomptat, jo personalment no seria partidari d'ocupar tot el temps dels nens i les nenes en el temps de lleure de l'estiu, ni ocupar-lo tots els 3 mesos, per descomptat. Però tampoc a l'inversa. Si no hi ha una proposta alternativa de tipus familiar o de tipus de la pròpia barri en què visqui, que no sigui una activitat organitzada, però que hi hagi una colla, que hi hagi una associació de veïns, que hi hagi un entorn natural, diguem-ho així, on ja hi hagi la voluntat i el desig d'implicar-se en activitats que tenen lloc en el mateix entorn. És a dir, quan l'infant o el jove es troba que no sap què fer i passa el dia connectat a la xarxa, jugant a l'ordinador, mirant la tele, estant majoritàriament sol i no té una colla d'amics o amigues amb els que fan tot tipus de diversitat d'activitat, o en aquest temps no es convida amb altres temps, potser per lectura, pel seu compte, el que sigui, m'és igual, i alguna activitat esportiva, perquè ja té una colla al barri amb el que juguen, salten i ballen i fan de tot. Quan això no es dona de forma natural, és quan és desitjable que aquests infants joves en alguna part del seu temps de lleure participin en aquestes activitats. No només perquè trobaran un entorn que probablement descobriran que és atractiu i s'ho passaran bé, sinó perquè és una manera d'eixamplar les relacions socials més enllà de l'estrictament escolar que ja té durant els mesos de l'any, i perquè aquest tipus d'activitats organitzades permeten la realització de projectes d'iniciatives que probablement no pot portar a terme aquest infant o aquest jove sol per seu compte, no?
Doncs,
per tant, aquí hi ha tota una oferta cultural, lúdica, esportiva, que val la pena gaudir-la si hi ha possibilitat, no?
Pere, et faré la darrera pregunta, i la darrera pregunta és molt contemporània, molt, molt d'avui, perquè és el primer estiu, després de 2 anys, 3 anys pràcticament, que serà certament normalitzat, no? Com el d'abans. Com s'espera tot això? Perquè és com si ve com una eufòria, no? De ganes de fer-ho. Com es presenten aquests casals d'aquest any després de 2 anys d'aturada?
Bueno, jo crec que es presenten amb la mateixa energia i empenta que venien abans de la pandèmia. Encara que no ho sembli, les dades que hi ha en el registre d'activitats notificades en la Generalitat, i això vull precisar-ho, bona part no hi ha dades exactes, perquè no existeixen, almenys avui de moment,
sí.
Quan una iniciativa pública o privada del tercer sector organitza una activitat de lleure amb un grup majoritari més gran de 10 persones a l'estiu, teòricament ha de fer un procés de notificació a la Generalitat, a Direcció General de Joventut. Però no sempre es fa això. De manera que quan organitzen els ajuntaments o les grans entitats i moviments de lleure educatiu de Catalunya, aquests ho fan ja. Però quan els pares d'una escola o una associació d'un barri organitzen un casal d'estiu, una quinzena d'estiu, moltes vegades no fan aquest procediment, no estan cometent cap il·legalitat, però senzillament estic dient que aquestes dades no queden registrades en el conjunt d'oferta educativa de lleure a l'estiu. No? Per tant, el que diré jo ara no són dades completes. Aquí s'hi hauria d'afegir potser un 30% més, per dir una dada. Les dades que hi havia el 2018-2019, és a dir, abans de la pandèmia, perquè ens fem una idea, només de casals d'estiu a Catalunya estàvem parlant d'uns 5.379 casals. I estàvem parlant entre participants i dirigents, estàvem parlant d'unes 329.000 persones que participaven en aquestes activitats. L'any de la pandèmia, el 20, això va baixar a uns 5.000, és a dir, es van continuar fent casals, però de forma molt diferent, amb activitats molt limitades, molt, els dos bumbo, ja ho recordeu, eh?
Sí, 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 sí.
Per tant, aquí van perdre ben bé uns 500, unes 500 activitats que van deixar de fer-se, i de participants en van perdre uns 100.000, perquè els grups limitats van condicionar això. L'any passat, que ja estàvem en una situació millor que l'any inicial de la pandèmia, vam recuperar i vam tornar a arribar als 5.000, més de 5.500, en aquest cas estàvem parlant d'unes 5.700 activitats notificades. I vam tornar a recuperar la xifra de més dels 330.000 participants, en aquest cas.
Carai.
Aquest any s'espera que la dada pugi bastant més, probablement, perquè l'increment que hi havia hagut en els 10 anys, de fa 10 anys en mare, sostingudament cada any, per sobre augmentava, en relació a 10 anys, s'havia augmentat un 60% el nombre de casals i més d'un 60% el nombre de participants. És a dir, tenim una tendència en els darrers anys de que aquestes ofertes de lleure d'estiu, poc a poc, però de forma interrompuda, van siguent més presents en les ofertes municipals dels diferents municipis de Catalunya, i cada vegada arriben a més famílies. El repte, com deies a l'inici, està en que arribin a les famílies que potser més ho necessitarien, no?
Doncs, senyor Pere Soler, professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i membre del grup Liberi de Recerca d'Infància, Joventut i Comunitat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.